Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. S'atribueix al pianista i còmic danès Víctor Borge la frase següent: la rialla és la distància més curta entre dues persones. De fet, és el llenguatge més universal que existeix. Tothom, independentment de la seva cultura i procedència, identifica aquesta expressió. També és el llenguatge més necessari quan corren temps d'incertesa i de patiment, com l'actual. Les investigacions diuen que un nen riu unes 300 vegades al dia davant de la vintena de vegades que ho fa un adult. El riure ens ajuda a recuperar-nos de situacions difícils, ens fa agafar perspectiva i ens allunya per uns moments de la realitat que ens toca viure. I per a moltes persones aquesta realitat és molt dura. Avui, quan falten pocs dies per a nits màgiques i reis honestos, parlarem de pallassos, de cares pintades i de nassos rojos, uns professionals essencials de primera necessitat, sobretot en països arrasats per guerres i desastres naturals, però que també són vitals aquí, en hospitals i en barris desafavorits, que en tomen una crisi darrere l'altra. Això precisament és el que fa Pallassos Sense Fronteres amb el projecte Somriure Virus, suport emocional i psicològic a nens i a famílies vulnerables, que són les que pateixen més les conseqüències de la pandèmia. Tortell, Poltrona i companyia actuen en escoles dels barris del Besòs, de la Mina o de Trinitat Vella, igual que porten fent durant 27 anys arreu del món, a Burkina Faso, a Colòmbia, a Palestina, al Líban. Perquè el més important, tal com diu Poltrona, és sentir com els més petits riuen, encara que sigui darrere de la mascareta.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
La ley de objeción de conciencia que se va a aplicar en España tendrá que enfrentarse, en primer lugar, con la situación anómala.
Aquesta setmana ha fet 36 anys de l'aprovació de la llei d'objecció de consciència al Congrés dels Diputats, una llei que reconeixia els drets dels objectors a no fer el servei militar per raons de consciència i establia la prestació social substitutòria, un servei a la comunitat de 18 mesos com a alternativa a la mili obligatòria. Molts dels objectors no van estar d'acord a fer-la, alegant que atemptava contra els llocs de treball remunerats, i s'hi van negar.
De fet, el moviment que sota els lemes, doncs, perquè vam néixer per ser lliures, no soldats, ni mili, ni exèrcit, insubmissió.
Jordi Muñoz, mestre i exmembre del moviment d'objecció de consciència.
Ens vàrem manifestar en contra de la llei d'objecció de consciència i la vàrem desobeir, perquè el que no es buscava era un succedani del servei militar, que era el servei substitutori a la mili, que establia la llei d'objecció de consciència, perquè mentrestant el servei militar continuava perdurant, sinó que el que es volia era abolir, suspendre, acabar d'entrada amb el servei militar obligatori i per un futur sense exèrcit.
17 anys després de l'aprovació de la llei, amb una opinió pública majoritària en contra de la mili, el 31 de desembre del 2001, el govern de José María Aznar va aprovar el decret que hi posava fi.
El servei militar obligatori ja és història. L'1 de gener de l'any que ve l'exèrcit espanyol serà exclusivament professional. No tindrà...
Per cert, el pressupost de defensa augmentarà aquest any un 6,5%. I una altra dada, Espanya és el principal exportador mundial d'armes. I ara parlem de l'Iraq i de Saddam Hussein. És la veu de l'exdictador iraquià. Som al novembre del 2006. Hussein desafia el jutge del tribunal que el va condemnar a mort per l'assassinat de 148 civils xiites al 1982. Un mes més tard, el 30 de desembre, va ser executat a la forca. Aquesta setmana n'ha fet 14 anys. I encara al Pròxim Orient, s'han complert 2 anys de la mort de l'escriptor israelià Amos Oz. Va morir de càncer el 28 de desembre del 2018.
Ma shebenenu leben ha-Falastinaim kvar yoter mi-100 shana. זה פצע מדמם.
El conflicte entre israelians i palestins va ocupar bona part de la seva vida. De fet, va ser el fundador del moviment pacifista Pau Ara. En els seus articles defensava l'existència dels dos estats com a única solució a la violència. En un discurs que va fer a la Universitat de Tel Aviv uns mesos abans de morir, que ara hem sentit, va dir que el que passa entre israelians i palestins des de fa 100 anys és una ferida sagnant, i no únicament una ferida sagnant, sinó una ferida enverinada, infectada. Ja és un abscés, va dir, una ferida que no es cura a cops de bastó. I precisament l'escriptora, activista i intel·lectual nord-americana Susan Sontag també va morir un 28 de desembre com a Amos Oz, però de l'any 2004. Ara n'ha fet 16 anys.
The people wanted to do theater in the middle of this horror. And it had a big impact, and there were a lot of foreign journalists there at the time. This was the summer of 93.
En aquesta entrevista, Susan Sontag parla de la seva experiència a Sarajevo durant la guerra, una ciutat assetjada per les tropes sèrbies. El 1993 hi va estrenar l'obra Tot esperant Godot, de Beckett, en un teatre per a 80 espectadors. Sontag va estar molt vinculada a la ciutat. De fet, va fer una crida a intel·lectuals i escriptors d'arreu del món perquè anessin a Sarajevo i denunciessin el drama que patia la població.
Molt millor que abans. Això és veritat. Ara, fins a cert punt, no sé si el dolor també és necessari per la vida, perquè si un no té sofriment, no té dolor, no pot entendre el sofriment dels altres.
El doctor Moisés Brogi, a qui sentíem en una entrevista a TV3, va ser un dels cirurgians més prestigiosos del país. Represaliat pel règim franquista, durant la guerra va ser cirurgià a les Brigades Internacionals, va ser inhabilitat durant 20 anys per exercir càrrecs públics. Brogi va ser l'impulsor de la bioètica a Catalunya i defensava una medicina compromesa amb el pacient, un humanista. Moisés Brogi va morir als 104 anys, el 31 de desembre, d'ara fa 8 anys.
Deia una cosa que es podia aplicar a tots els àmbits.
Teresa Pous, escriptora, autora de La necessitat de ser útil. Conversa sobre el sentit de la vida amb Moisés Brogi.
Que deia, hem de tractar de combatre el dolor i el sofriment dels altres tant com puguem. I això és tenir el sofriment físic, patiment anímic, el patiment de les persones que pateixen injustícies. Ara pensant en la Pau, precisament també perquè ell, una associació que ell va ser membre fundador de Metges per la Prevenció de la Guerra Nuclear, van rebre el Premi Nobel de la Pau el 1985, doncs ell, quan jo li vaig preguntar què podem fer per fomentar la pau, ell sempre deia que per la pau hi ha d'haver justícia i cal que uns no siguin maltractats per als altres. I en això doncs, s'estenia sempre la seva pràctica mèdica, combatre el dolor, tractar al màxim de bé tothom, amb compassió, amb empatia, un sentit molt d'humanitat.
Més persones compromeses. La cantant, poeta i activista nord-americana Patti Smith ha fet 74 anys. Aquesta cançó inclosa dins del disc Dream of Life és un dels seus temes indispensables, tot un himne al poder que té la gent. De fet, l'activisme ha estat un dels pilars de la vida de Patti Smith. Ha denunciat la situació al Tibet, ha encapçalat les protestes contra la guerra de l'Iraq, ha denunciat la política exterior dels Estats Units i d'Israel. Sempre és un gust escoltar i llegir Patti Smith, perquè tal com diu, la gent té el poder de somiar, de governar per lluitar contra el món dels ximples. En el programa d'avui també parlarem de somnis, dels que tenen els nens que viuen en situació de vulnerabilitat aquí i en camps de refugiats i que, gràcies a la feina de Pallassos Sense Fronteres, poden somriure. Avui, als Solidaris, pocs dies abans que passin els Reis, il·lusió i rialles en temps d'incertesa.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
La mascareta és un producte essencial que hem incorporat molt ràpidament a la nostra indumentària. En moltes cases està penjada al rebedor, al costat de l'abric. No fos cas que ens l'oblidéssim abans de trepitjar el carrer. Portar mascareta ens protegeix, però també ens uniformitza. Al darrere de la tela queden esborrades les expressions, els somriures, les emocions més primàries. Vivim en l'època en què no abraçar és un acte d'amor i en què el riure i la il·lusió, tan important sobretot en aquestes dates, costen d'arrencar. Mirarem si el pallasso Tortell Poltrona ens hi pot ajudar.
Jaume, Hola,
què tal?
Dijous 4 de la tarda, Sant Esteve de Palautordera, Baix Montseny.
Que bonic el Circric, aquí al mig del Montseny.
A veure, el dia 23 d'abril del 21 farà 40 anys que vam aixecar la primera carpa a Mataró. I pensem celebrar-ho per tot lo alto, perquè no sé si arribarem als 50.
Jaume Mateu Bullic, 65 anys, director i fundador del Circric i de l'ONG Pallassos Sense Fronteres.
Tortell Poltrona, estic molt contenta de ser al Circric.
Menys gent hi ha de tot.
Això s'agraeix en aquests temps que corren.
No, jo a vegades encara sento els nens de la campanya escolar, que és el que fèiem, i que just quan va arribar la pandèmia és el que anàvem a començar. I encara els sento de tant en tant. Va, vinga, ja. I no. Però jo espero que tornaran.
Com estàs? Com estàs vivint...
Jo estic boníssim.
Aquests temps de restriccions, de cares tapades, de distància física...
Amb molta paciència, disfrutant d'aquest moment, perquè primer vaig pensar que aquest temps no comptava i que un dia me'l tornarien. Però després vaig veure que no me'l pensaven tornar i que l'havia de viure amb la mateixa intensitat que sempre... I com que a hores d'ara tinc la consciència que un dia d'aquests pillo i palmo, tinc ganes de viure tots els dies amb tota la intensitat possible, sobretot les hores de llum, les de foscor ja em sembla que ja vindran. I per tant, bé, aprofitant molt el temps, descobrint coses que no sabia que podia veure, com és l'arquitectura efímera que tenim al cel, que es diuen núvols, que es munten i es desmunten i que van a una altra velocitat, que si no tens una mica de paciència coronaica, viraica, no pots veure perquè anem tan de pressa que no es pot. I esperant de trobar una altra normalitat, entenent que el que creiem que era normal no hagués tingut que ser mai normal. És una mica lío, això que
dic. S'entén perfectament.
Sí, és d'aquesta manera.
Buscar els detalls, les coses petites... I també prendre consciència de que el que ha provocat aquest virus, aquesta pandèmia, és adonar-nos-en que som una puça, no?
Menys d'una puça, som menys d'una puça. Hem invadit com a espècie tant el planeta, que jo crec que és que el planeta està reaccionant per dins de tios, com seguiu així us fotem fora, no? Perquè no som capaços de viure en harmonia, ens pensem que som els reis del mambo, que ho podem manegar-ho tot i que... És igual si cremem fusta o cremem gas o si anem amb cotxe. Com que això no som capaços de valorar-ho, la Mare Terra, que és més intel·ligent que nosaltres, ens està posant a prova.
Ha sigut una cura d'humilitat amb totes les paraules.
Bueno, ho està sent. El que passa és que la nostra inèrcia econòmica ens fa que no vulguem encara renunciar a moltes coses que són renunciables, per dir-ho d'alguna manera. I que hem d'aprofitar aquest moment per poder-nos-ho replantejar, no? Amb la qual cosa, amb esperança, amb les abelles i les formigues, que són les meves grans amigues, ja penso que tenim una oportunitat.
Vols dir que hi haurà aquest replantejament, tal com tenim plantejat el món? No sortirem a cremar-ho tot, després?
Bueno, ens cremarem nosaltres, si no, que és la història. També molt la sensació de que coneixem poc la realitat mundial. Vivim, sobretot els catalans, tenim aquesta paraula, es diu malic, tan bonica, malic. I vivim mirant-nos el malic. I aquest malic no ens deixa veure que, jo què sé, el que està passant al Sàhara, el que està passant a Centràfrica, el que està passant al Mitjà Orient, el que està passant a l'Orient, el que està passant a Sud-amèrica. Amb la qual cosa, si tinguéssim aquesta consciència, potser cridaríem més i ens queixaríem menys.
Aquesta pandèmia també ha demostrat les febleses del sistema, no? Aquests forats negres, el que ha passat a les residències de la gent gran, aquest sistema sanitari contínuament tensionat a causa de les retallades que es van viure anys enrere, també el sector de la cultura, del qual tu en formes part, no? Que s'aguanta amb pinzes. Com afronteu tot això? Quina és la situació ara mateix al Circric?
Bueno, nosaltres som a... Jo em sembla que som els que portem més temps tancats com a equip cultural perquè fèiem normalment una temporada que era primavera i quan va esclatar això començava la primavera, amb la qual cosa ens va agafar amb 9 mesos de parada. O sigui que portem la parada més els 9 mesos anteriors. Però bé, no sé, nosaltres ens hem plantejat moltes coses, què fem, què estem fent, què és el que volem fer. I aquesta parada ens ha donat l'oportunitat de dir, si fins ara fèiem aquesta activitat durant la primavera, doncs ara el vam fer primavera, estiu i tardor. Volem convertir això doncs, en un centre de creació, volem fer aquí una espècie de Yellow's Park, no?, amb l'Osso Yogi, i que el Tortell faci d'Osso Yogi i crear un lloc aquí a la porta del Montseny perquè la gent pugui gaudir de la natura i del circ com a pal de paller, però vinculat amb totes les arts, tant escèniques com no, i això ens ha donat el temps de poder-ho tirar endavant, eh? Si haguéssim seguit amb la bicicleta i pedalant, igual no haguéssim tingut el temps de poder-nos plantejar una cosa d'aquest tipus.
En moments així, tu que ets un poeta escènic, algú que treballa amb la rialla, amb les emocions, com es combat la por, la incertesa?
En fotent-se'n d'ella. No queda un altre. En els espectacles hem passat un temps que deia 155! Doncs tothom ja reia, perquè realment ha sigut molt dur. Ara, quan dius Covid-19, fas... No, ja tens aquí una contraoferta que millora l'oferta. I així anem. A mi em sembla que el ser humà és intel·ligent perquè té sentit de l'humor. I davant dels desastres és capaç de riure. I com més tensionades estan les coses, més surten les coses positives i les coses negatives. I aquí és on la rialla és més dolça.
Pels ulls de la gent normal, ell és una més del poble.
Pallassos Sense Fronteres té 27 anys d'història. Han fet gairebé 500 expedicions a més de 100 països i han participat més de 1.000 artistes voluntaris que han fet riure més de 2 milions de nens i nenes a tot el món en més de 7.000 espectacles.
Parlem amb un gest i una mirada mentre es pentina de passada. No cal res més, ja ens entenem. L'últim ball.
Vosaltres, amb Pallassos Sense Fronteres, teniu en marxa un projecte que es diu Somriure Virus,
sí.
Adreçat sobretot als infants, als nens i nenes, també a la població vulnerable, víctima d'aquestes restriccions i d'aquests confinaments tan durs i amb situacions personals i familiars una mica complicades. Com ha anat això? Explica'm com va sortir aquesta iniciativa i com és aquesta comunicació, aquest llenguatge que establiu en els espectacles, tenint en compte això, l'ús de mascaretes entre el públic, etcètera.
Va arribar un moment en què vam veure que tots els nostres projectes dintre de Pallassos Sense Fronteres es quedaven aturats, la dificultat de poder volar, la preocupació, dius, si algú es posa malalt en allà, com, què passarà, podem repatriar, no podem haurà d'estar atès en un hospital d'allà, i vam anar-nos aturant. En aquests moments encara, per això tenim dos projectes vius, un és amb la gent de Claus in Me, que són les pallasses libaneses, de Beirut, amb les quals seguim treballant, i elles van ser afectades, perquè quan va explotar aquest barco a Beirut va afectar molt el barri Maronita, que és on elles estaven. Aquestes noies ens feien la logística quan treballàvem a la frontera de Síria, en el vall de la Beca, i amb la qual estem treballant amb elles. Va haver-hi un moment molt emocionant, perquè va repetir una experiència que ja havíem tingut a Sarajevo durant el setge, que va ser un WhatsApp que va rebre una pallassa d'allà de Beirut, on era una mare que explicava que la seva filla s'havia quedat muda després de l'explosió, no havia parlat més, però que quan va tornar de veure l'espectacle li va explicar tot l'espectacle al seu pare. I això ja ens havia passat una vegada a Sarajevo, en l'hospital, que estàvem allà jugant amb un titell amb un nen, i de cop i volta es va omplir tota la sala de metges i els volíem fotre fora, i ens van dir que no, perquè aquest nen feia 3 anys que no parlava, amb la qual vol dir que el que fem té un consentit. I per altra banda, també estem treballant amb una gent que es va quedar a Burkina Faso, encara que en allà el que és el Covid diuen que no l'han vist, que tenen moltes altres coses, sí, de malària, dengue, i segurament també tenen Covid, però segurament com que no tenen ni portes ni finestres, aquest no és tan virulent com aquí, i ells estan també més immunitzats, em sembla a mi.
No t'he volgut tallar, però la història que has explicat sobre aquesta nena que no parlava i que després del vostre espectacle va parlar, és absolutament fascinant, això. És que apaga qualsevol...
Vaja. Qualsevol dubte.
Té, no?
No, el que és veritat és que...
Una feina meravellosa la que feu.
Sí, a més enganxa molt, aquest és el problema, que clar, o sigui, tu actues allà amb un públic que no està acostumat a tindre el mic a la tele, perquè no hi ha teles per nens, no hi ha activitats infantils, no hi ha parcs temàtics, no hi ha res, i per tant la importància d'un espectacle allà és molt més gran que aquí. De totes maneres, tornant aquí, A mi em sembla que hi ha hagut molt poca atenció a tota la franja de nens, nenes i sobretot els joves. Jo m'imagino, si jo tingués 15, 16, 17 anys, 18 anys, i em toqués tirar-me un any tancat. Vull dir, ara perquè sóc gran, més o menys, mira, tinc capacitat de concentrar-me en altres coses, però en aquest moment ja em sembla que caldria un homenatge de la societat. Sí que cal un homenatge, evidentment, a la gent de la tercera edat, sobretot a la gent que està en residències, perquè és impressionant el que ha passat, que això per això és un descuit. L'altre és també un altre descuit, que és que no tenim idea que aquesta gent un dia seran grans. I aquesta gent que serà gran haurà passat una guerra contra un Covid, amb informacions molt distintes, molt diferents, endavant i enrere, amunt i avall. Sí,
massa
que no.
Informació, potser.
Bueno, vegades, sí, no? Home, el poeta deia un excés d'informació genera una crisi de valors, no? Que ja és així.
I després aquesta criminalització, no? Primer amb els nens, tancats durant no sé quant temps, després amb els joves, que si sortiu, que si teniu conductes incíviques, no? I de vegades posa tothom al mateix sac, vaja, s'hauria de vigilar una mica.
El problema dels adults és que no recorden mai que han sigut joves, no? I això hauria de ser una cosa que s'hauria de recordar més. O sigui, quan tu ets gran has de pensar, bueno, jo un dia també vaig tindre 18 anys, no? I per tant tenia una sèrie de coses que per mi eren molt més importants que ara que en tens més, no?
Com han anat aquests espectacles amb els nens vulnerables d'aquí? Sé que esteu fent espectacles amb aquest projecte de Somriure Virus als barris de la Mina, de Trinitat Vella, del Besòs...
Home, fantástico. És fantàstic. Fantàstic perquè una mica aquestes coses que parlàvem d'aquests llocs tan llunyans es tornen a reproduir una mica aquí. La gent té molta més necessitat de gaudir les coses en viu, en tres dimensions. Ens hem fet un fart de venjar-nos a coses en pantalla plana, a viure emocions i sensacions a distància que no són nostres, sinó que ens imaginem que ens les regalen, perquè no són per nosaltres, i per tant els espectacles han sigut tots brutals, o sigui, brutals també per la gran necessitat que tenim els artistes que ens dediquem a això de fer la nostra feina. Els que ens dediquem a això, fem això com una necessitat vital, no? Com una... És una forma de vida, no és a anar a complir, no? No, jo sempre recordo una frase d'un entrenador de futbol que es diu Menotti, que deia, que bien que hoy es domingo y juega Diego Armando Maradona, no? I que una mica, doncs, amb aquesta sensació. Sí que això de tindre la gent amb les mascaretes, per nosaltres que busquem el riure i el somriure, és una mica estrany, però ens hem netejat les orelles i per tant sentim com la gent riu i que on s'il·luminen els ulls i aquell llenguatge dels ulls que fins ara no havíem tingut en bus perquè la boca ja ens ho suplia tot, doncs hores d'ara ens fixem molt en els ulls de les persones.
Clar, és un altre codi, és un altre aprenentatge, no?
Sí, però ja està bé, són molt macos els ulls.
I a nivell dels espectacles, els heu adaptat a aquesta nova situació?
Sí, clar, o sigui, sobretot els espectacles que són en participació del públic, aquí a hores d'ara et busques un col·lega que vingui a fer de voluntari o et quedes sense el número, no? Per tant, sí, jo concretament tinc la sort d'anar amb la meva companya, que em fa de mosso de pista, i per tant, a més, cada vegada que vaig a donar un pas per baixar a l'escenari, em dona la mascareta i em dona els guants, no?
Quantes expedicions has fet amb Pallassos Sense Fronteres? Ja són 27 anys, no?
Sí, 55.
55. Trobes a faltar? No moure't?
Sí, bueno, al gener vaig estar a l'Ivan i al febrer, fins al dia 4 de març que vaig tornar aquí, que vaig actuar a Granollers, si no recordo, i després a Sant Cugat, vaig tornar dels camps de refugiats de Gambela, de la frontera de Sant Andreu del Sur, on fèiem espectacles amb 5.000, 6.000 nanos, tots menys de 18 anys, que no havien vist mai res, que no... La sabata més bona que hi havia allà era una xancleta d'aquestes, d'aquelles del dit, i que van ser meravellosos. I per poc que pugui, espero que... En principi tenia projectat de sortir el mes de gener cap a Burkina, però espero tornar-ho a provar-ho pel mes de febrer.
Allà sé que teniu un grup que es va voler quedar allà, no?, durant el confinament.
Sí, es va voler quedar allà i ja portava molt de temps treballant en un projecte que portava per nom Mamallasses, quan hi ha aquesta malaltia que no està reconeguda com a malaltia, però que existeix, que és quan la gent passa gana, els nens petits es queden molt limitats a nivell cerebral, per dir-ho d'alguna manera, i si no hi ha estimulacions, si no tenen una estimulació per tirar endavant, es queden una mica amb problemes, no? I a partir d'aquí va sortir un projecte d'animar a les mares a jugar amb els nens per poder-los tirar endavant. D'això es va convertir, es va fer el projecte Mamallasses, on aquests dos voluntaris ja explicaven a les mares com fer-ho, i això s'ha anat multiplicant i ha tingut molt bon resultat.
Què t'aporta, què t'ensenya la mirada d'un nen?
A mi la mirada d'un nen m'ensenya el que necessito per viure, m'ensenya l'oxigen, l'aire que necessito per respirar, m'ensenya que tot és possible i que estem aquí de forma efímera i que no cal perdre el temps perquè ens podem equivocar, caure i tornar-nos a aixecar.
Els nens són iguals a tot arreu?
No, n'hi ha de rics i de pobres, però a vegades són més feliços els pobres que els rics.
Això tu ho veus moltíssim.
Home, aquí perquè un nen estigui content necessita uns quants euros. I en canvi, amb una caixa de sabates hi ha nens que són hiperfeliços.
Com es podria revertir la situació? Hi ha una pèrdua, no sé si dir-ne valors o...
Sempre és l'equilibri entre el gras i el prim, no? Que no s'acaba mai de trobar. El que està gras vol estar prim i el que està prim vol estar gras. Però bé, així és també una mica que el que aprens quan et vas fent... Vas fent anys, per dir-ho d'alguna manera, és de que potser no es pot canviar tot, però el que sí que pots canviar són les coses cada dia, sobretot del teu entorn. I sobretot amb aquesta pandèmia, a mi m'ha agradat molt poder anar a comprar i entrar al forn i demanar, tenen pandèmia, por favor? No? I aquestes coses de trobar això, entrar a la bodega i dir, tenen d'algú de la cooperativa de vi Covid? De l'any 19, sisplau.
Perquè... I la reacció que n'hi és, riure de
seguida
tothom, o no?
Tothom se n'enriu d'aquestes tonteries i, en definitiva, a nosaltres ens sembla molt important perquè tenim aquesta malaltia que és que som, nosaltres som coneixedors de la nostra pròpia existència i, per tant, tenim aquesta disfunció de que ens pensem el més important de l'univers i, en definitiva, som absolutament efímers, passatgers i dintre de 4 dies n'hi haurà un altre que estarà al nostre lloc.
Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent.
Has estat, tal com dèiem abans, a camps de refugiats, a zones, vaja, de conflictes complicades, Colòmbia, Palestina, Bòsnia, a molts llocs de l'Àfrica. M'interessaria que parléssim ara de com és el retorn a casa, no?
Ui.
Aquestes motxilles que van carregant pes i que s'han de gestionar d'alguna manera, perquè el que es veu no és agradable.
No, 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 i quan t'acostes a la merda esquitxar, això és evident, però bueno, també... M'ha canviat molt. Ara fa 27 anys que faig això. I al començament per mi era un trauma. I arribar aquí m'enfadava molt. I inclús la gent no entenia perquè passava uns dies molt enfadat. A hores d'ara vaig trobar la solució, que és que jo me'n vaig d'expedició, surto a l'endemà o al cap de 48 hores de fer una actuació aquí i me'n vaig. I quan torno, al cap de 48 hores faig una actuació aquí una altra vegada. De manera que no em dona el temps a poder pensar, perquè penso que sí que és veritat que allà és molt, molt necessari i molt important, i a més el retorn que tens allà és difícil tindre'l aquí, no? Que és diferent, però que tu ets d'aquí i per tant t'has de veure també la gent d'aquí i que pots fer allò allà perquè ets d'aquí. Si no fossis d'aquí no podries fer allò allà. Amb la qual cosa ho vas portant com pots. No és que... El que passa és que sí que a vegades veig els problemes d'aquí d'una forma bastant ridícula, no? No ens queixem per coses que són molt, molt, molt ridícules, sense donar en compte de que el gas ens arriba d'Argèlia, l'aigua, tenim unes depuradores fantàstiques perquè no sé què... i que, en definitiva, tenim uns governs igual de corruptes que els d'allà, però que nosaltres en tenim l'avantatge de portar més temps en el tonto.
D'on es treu la força per fer riure quan estàs davant, per exemple, d'una catàstrofe, d'una guerra, d'una situació absolutament traumàtica pel públic que t'està veient?
Professionalment hi ha una consciència que la portes a la maleta, la portes posada a sobre, i arribes en allà i a mi m'ha salvat moltes vegades el nas, el fet de posar-me la màscara. Jo treballo amb un segment de la comicitat on no sóc una persona humana, em converteixo en un titella sense fils, amb la qual cosa sóc una abstracció de la realitat, i gràcies a aquesta abstracció em puc fotre en merders que a nivell individual o a nivell personal no seria capaç de posar-m'hi. I aleshores a mi m'és igual que sigui un enterro, com que sigui un forat, o com si hi hagin hagut, jo què sé, no sé. Hi ha hagut moments, jo recordo un dia a Colòmbia que havien matat a totes les persones més grans de 14 anys, de tots els adults, i vam estar allà actuant al cap de pocs dies, no? I a vegades penso, com ho vas fer-ho? Pues no ho sé com ho vaig fer-ho, però em vaig posar el nas, em vaig posar el barret, vaig posar confeti en el barret, i vaig sortir allà i els deia muy buenas tardes, señoras, señores, queridos niños, estamos aquí para pasar un tiempo muy agradable en esta placa deportiva. I no saps d'on te treus. Però també el que crec és que el ser humà té una capacitat brutal en el moment que està hipertensionat. En el moment en què no estem tensionats, el coco s'ho planteja tot i busca les sortides per estar acomodat, i perquè en definitiva el ser humà és vago que t'hi cagues, no? O sigui, a la que pots et deixes anar, i el que et va és al sofà i deixar el coco en blanc, i si t'expliquen un conte, no? Pues et sents el protagonista i ja està. En el moment en què això no existeix, que estàs tensionat, treus, m'imagino, forces d'on te pots, i ets capaç de, doncs, de no dormir, de córrer, bueno, per això hem evolucionat els seres humans, no? Hem evolucionat perquè en les guerres ens hem jugat la pell, si no, no estaríem aquí.
Plores abans dels espectacles o després?
Ploro per dintre, sempre.
Per abans, fora mai? Després.
Sí, també, però sóc un bon actor.
I ho resisteixes bé?
No sempre.
Què és el més bèstia que has viscut, a banda d'això de Colòmbia? Que és fortíssim, això que acabes d'explicar.
Moltes coses. Moltes, no sé. Bueno, jo sempre explico una que l'explico perquè hi ha a la seva memòria, que és l'Institut de Sri Lanka, quan vam anar a Metges Sense Fronteres poc després del tsunami, que dels 1.500 només en quedaven 700. I que vam arribar allà molt d'hora perquè no sabíem com menjar-nos això, i vam veure com tots els nens es buscaven per veure qui havia quedat i qui no. I allà vam tindre que començar un espectacle. I com aquestes, moltes. O sigui, moltes no. Totes. Totes les expedicions tenen això. D'algunes tenen enteres, de les altres no. Perquè tampoc és que nosaltres anem allà a fer una immersió amb els problemes de la gent. Anem allà a fer els espectacles, i també hem après de que no apropar-se no vol dir ajudar. Apropar-se a vegades, jo que sé, com per exemple a Colòmbia, apropar-se vol dir marcant algú perquè el matin, o sigui, per tant tu t'has de posar en el lloc on estàs. Tu ets un tio de fora, ets un artista, ets un bon artista solidari, i el que has de fer allà és estar en les millors condicions per poder fer el teu espectacle el millor que tu pots, que segurament serà el millor espectacle de la teva vida en el moment que et poses en allà, i a partir d'aquí recluir-te, menjar, rentar-te i preparar-te per l'endemà, i el dia que has acabat això, agafar i fotre el camp, i tindrà la capacitat de poder tornar a la teva vida anterior, perquè això que has fet és com haver sortit del món.
Enganxa, no?
Ui, s'enganxa. Sí, sí.
Tots els del grup esteu igual?
Tots els que... Sí. Inclús gent que no ha marxat mai. L'altre dia parlava amb la meva amiga Leti, que és una gran acròbata, que ja s'està fent grandeta, i diu, bueno, ara ja tinc els nens grans, ara el que vull fer és marxar. Vull marxar. Sí, si entenem la cultura com a l'art que és capaç de millorar el comportament i el pensament de les persones, el que fa Pallassos Sense Fronteres és cultura amb estat pur.
I cura.
Home, cura. Clar que cura. Bueno, ja hem fet diversos anàlisis amb la UAP, amb la gent amb els psicòlegs de crisis. Està demostrat, però el que també està demostrat és que, i no cal gaires estudis, és que la persona que és capaç de viure de forma positiva té una millor qualitat de vida que el que s'està matxacant cada dia al cervell, no? Per tant, és evident que això funciona.
Com preveus aquest 2021?
D'entrada no serà el 2020, No sé, jo penso, no sé, no tinc per mi la confiança seria que ens en duguem compte que hem de canviar les nostres maneres de consumir i, per tant, de viure. Aquest seria l'objectiu. El fet de la vacuna és un passing shot, val? O sigui, sí, però si només ens fotem la vacuna, en cas de que la gent se la vulgui fotre a dintre i que no tingui por i que totes aquestes històries, l'únic que farem és esperar una propera pandèmia. Perquè el que és veritat és que nosaltres no estem sols a la Terra, que la nostra població, arrel de tindre aquestes millores sanitàries, etcètera, etcètera, ens hem multiplicat d'una forma exagerada. La nostra avidesa a mantenir aquesta societat de consum ens ha fet que desmaneguéssim una mica el que són els ecosistemes, i això és, per mi, és el que produeix que hi hagin aquests Covid. Per tant, el problema no és el Covid, el problema és la nostra manera de viure.
I després, com s'afronta la crisi social i econòmica que vindrà d'aquesta crisi sanitària? Perquè les cues de gent pobra i de gent sense recursos que hi ha ara mateix, doncs que s'ha quedat sense feina, que no pot accedir a ajudes públiques perquè els sistemes i la burocràcia doncs, no funcionen, déu-n'hi-do, caldrà veure com evoluciona tot plegat.
Ah, hi ha una cosa que és que a mi jo tinc molta por de la gent que té família, que té gana. Perquè quan tu tens gana no tens por. I quan no tens por ets capaç de qualsevol cosa. I per tant aquí la història no és dotar els estats policials de més recursos, sinó de poder posar el món d'una manera una mica més amable i agradable. Jo no entenc encara com la gent segueix mirant futbol. Amb gent de 18 anys milionaris i en canvi hi ha gent que no té per portar un plat a taula a les seves famílies, no?
Quins models es creen, no?
Bueno, però aquí sembla que és així. O sigui, cultura, no, cuidado, cultura no. Però futbol sí, però bueno, a vegades no poden jugar perquè estan infectats. Encara no sé de cap actor que s'hagi infectat en un teatre.
I quan la cultura en aquests temps i aquests mesos tan horripilants, per dir-ho d'alguna manera, ens ha salvat, ens hem refugiat en un llibre, en una pel·lícula, en una cançó, quan s'ha pogut anar als equipaments culturals, doncs hi ha hagut resposta de la ciutadania, amb totes les prevencions, òbviament. I...
Bueno, és el que deia el poeta, eh? Diu, si un dia tengo mucha hambre, no quiero que me den un pan, quiero medio pan y un libro, no?
Per què aquest menysteniment?
Aquí ja estem en una guerra de cultures entremig d'altres, moltes altres guerres, que és que fins ara, per fer cultures, era necessari fer art, i això volia dir molt d'esforç i molt de talent. Fins que van arribar a això de la globalització dels mitjans de comunicació, i ara es fa cultura en pasta, però és una cultura que l'únic que incentiva és el consum, que és el que els hi va bé a la gent que fot pasta crear aquest tipus de cultura. I a partir d'aquí, fins que no se'ns tregui la vena dels ulls, pues seguirem amb aquesta discussió.
No fos cas que siguem massa crítics.
Bueno, que no canviem, no. Que, bueno, perquè hi ha gent que guanya molta pasta fent que els altres treballin per ells, no? O sigui, jo encara no entenc com és possible que cada dia la gent sigui capaç de perdre una hora i mitja per poder anar al seu lloc de feina. I no s'entén. I no s'entén que no hi hagi més trens. Bueno, hi ha molta... Bueno, saps què? Entendre, no entenc gairebé res.
Estàs decepcionat amb la política?
No segueixo la lliga de futbol.
Bona sortida.
Sí, home, decepcionat amb la política. A veure, ens basem en una política tan antiga que ve de la Revolució Francesa, la separació de poders, aquesta... em sembla tot absolutament antiquat. Em sembla antiquat. Per tant, a més, lamentablement, tot funciona com si fossin empreses privades, no? On la gent... Bueno, hi ha un intercanvi, un mercadeig de coses, de gestió. Jo no vull dir que tots siguin iguals, perquè no ho són. Evidentment que no ho són. Hi ha molta bona gent que té moltes ganes de fer-ho, però bueno, el marc en què s'ha instal·lat tot això és absurd i ridícul, no? I també, clar, quan els que vam néixer en franquisme no veiem masses diferències, francament, no veiem les diferències, sobretot amb això, amb tot el poder judicial, amb tot el poder econòmic, amb les bases en què està creada una societat en què no respecta la diferència o la uniformitat. No sé, jo soc soci d'Òmnium.
Votar serveix d'alguna cosa?
Jo voto per correu per no veure-ho, perquè sí que serveix, de moment és l'única cosa que podem fer.
Continua regalant nassos de pallasso?
Sí.
Aquí?
Aquí ho necessita més que jo.
I ara què ho necessita?
Hòstia, podria enviar-ne molts, de veritat. Podria...
Per exemple, diguem, tres persones a qui li enviaries ara mateix?
El president nou dels Estats Units, el president Putin i el president de Xina.
I què els hi diries?
Sí.
I què els hi diries?
Que se'l posin.
Per fer què?
Per mirar-se al mirall.
I què creus que passaria?
Que quedarien a sopar.
Els tres?
Sí. Hi hauria un que faria de pallasso blanc, l'altre faria d'August i l'altre de contra-August.
Sembla estrany com aquesta petita eina, aquest petit objecte, pot canviar la percepció de tantes coses, no?
Si mirem antropològicament la història està plena de màscares. De màscares, des de les màscares de carnaval, les màscares que feien servir els egipcis, els grecs... La vida és joc, i la vida del seu joc és teatre, i el teatre és màscara.
En aquestes dates en què els nens són protagonistes o haurien de ser-ho, no ho poden ser, doncs, perquè hi ha moltes restriccions. Les cavalcades ja veurem com aniran. El Nadal ja hem vist com ha evolucionat i com s'ha presentat. Quin missatge els enviaries?
Que demanin la carta als reis, que en vinguin tres i que en marxi un. Potser seria així.
Moltes gràcies, Tortell Poltrona. Un plaer m'haver vingut aquí al Circric.
Ho veus? Quin silenci. Escolteu.
Sí.
Adéu.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Anna Surinyac, com estàs?
Hola, molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Amb ella coneixem les històries que hi ha al darrere de les seves fotografies. I en un programa en què hem parlat de la feina tan necessària de Pallassos Sense Fronteres, de rialles i d'il·lusió, avui l'Anna ens porta diverses imatges, imatges que expliquen que, tot i la guerra i les condicions als camps de desplaçats, els nens fan el que els toca fer, jugar i imaginar. Parlem de Sudan del Sud. Corazón. Les fotografies d'aquesta setmana són una lliçó per la societat dels excessos. En una galeria de 9 imatges s'hi veuen joguines fetes amb tot tipus de material. Són simples, despullades, sense cap giny extra. Algunes són extremadament delicades i boniques. Hi ha camions fets de fang, de llautó, cordes per saltar, estels, pals de fusta i llantes de bicicleta. Tot un món. Anna, primer de tot, dona'ns una mica de context, després ja parlarem, ja analitzarem què són aquestes joguines. On vas fer aquestes fotografies, Anna?
Doncs són fotografies que vaig fer a Sudan del Sud. De fet, és un país on he treballat en diverses ocasions i les vaig fer en dos camps de desplaçats que hi ha al país, concretament és Guaxiluc i Malakal, que Malakal al final el camp és un recinte protegit per Nacions Unides, però les hagués pogut fer de fet a qualsevol camp de desplaçats dels que he vist a l'Àfrica.
Situem una mica a l'audiència. A finals del 2013, el Sudan del Sud va començar una guerra civil atroç. Recordem que 2 anys abans el Sud es va independitzar del Nord. Explica'ns per què va esclatar aquest conflicte.
Doncs sí, com deies, no? El 2011 s'independitza Sudan del Sud. Va sortir a tots els, bueno, no? tots els periodistes que havíem seguit el conflicte entre el Sud i el Nord. Doncs vam celebrar molt aquella independència, però 2 anys després... va esclatar el conflicte, bueno, la guerra civil al país, i bàsicament va ser perquè quan van independitzar-se es van juntar al govern les dues ètnies principals, que són els dinkas i els nuers. El president era dinka, el vicepresident era nuer, i al cap de 2 anys totes les discrepàncies internes va fer que el president, que és Riek Machar, que de fet ara ho és, no, perdona, el president és Salva Kiir, va expulsar a tots els nuers del govern, inclòs el vicepresident. I llavors, bueno, doncs va esclatar una guerra civil que ha durat 6 anys fins al 2018.
Amb unes conseqüències brutals per a la població civil, amb milers de morts i de refugiats. Parlaves abans d'aquesta ciutat de Malakal. Explica'ns com és i, vaja, també després parlarem d'aquest recinte de l'ONU construït dins d'aquesta mateixa ciutat.
Sí, Malakal, doncs abans que esclatés el conflicte era, bueno, és la segona ciutat més important de Sudan del Sud, i ho és perquè està en un lloc molt estratègic, està just on hi ha, doncs, la major part de les explotacions de petroli del país, i abans que esclatés la guerra hi vivien unes 150.000 persones. Nosaltres hi vam arribar, doncs, a principis de 2014, i és una de les imatges amb les que més em quedo, no, de tots els anys que porto treballant. Era una ciutat completament deserta, veure una ciutat africana de 150.000 persones on no hi ha ningú al carrer, de fet només hi havia persones amunt i avall, molt poquetes, amb les maletes al cap, no? I encara, de fet, quan nosaltres hi vam arribar hi havia cadàvers al carrer, i dins d'aquest centre protegit de Nacions Unides, que de fet és on la majoria de la població es va refugiar, doncs a les portes encara hi havia gent que s'havia mort, que havien assassinat literalment dins a la porta de Nacions Unides, no? Va ser una imatge molt dura, i de fet dins l'hospital on havia treballat Metges Sense Fronteres també hi vam veure cadàvers i, bueno, molta gent que havia mort directament als llits dels hospitals on estaven rebent atenció mèdica.
És un context dramàtic de violència extrema, però clar, en un context com aquest també hi ha nens, i els nens el que fan és jugar.
Sí, de fet, a Sudan del Sud, els camps de desplaçats, els que jo he visitat, tant aquest de Malakal com el de Guadixilú, com en altres indrets del país, Pibor, Melut, que està ple de camps de desplaçats perquè la població s'ha d'anar desplaçant en cercles, no? Són els camps on més nens he vist, nens i dones, no? Els homes moltes vegades, doncs, se'n van al conflicte, els recluten per lluitar en els conflictes, i els camps queden plens de nens i dones, i en aquest concretament el de Malakal estava ple de nens, i bueno, eren ells, no, els que construïen aquestes joguines de les que parlàvem al principi, que es veuen a les imatges.
Repassem algunes d'aquestes joguines que vas tenir l'oportunitat de fotografiar. Ja ho sabeu que pengem les fotografies que fa l'Anna Surinyac, que ha fet l'Anna Surinyac a les xarxes socials del programa. Per exemple, el Tiktar.
Sí, són, bueno, el Tiktar és bueno, ho fan amb una llanta de roda de bicicleta i un pal de fusta, i bàsicament el que fan és fer-lo rodar, no? Hi han, bueno, si ens hi fixem en moltes imatges dels camps, doncs hi han nens fent rodar una roda, que és una llanta, i bueno, jo en aquest viatge vaig, doncs, preguntar-los molt com es deien els objectes i que m'expliquessin els objectes, i de fet com els construeixen ells mateixos, no? Doncs era molt, molt interessant veure també la capacitat de crear, no? De crear joguines que tenien.
Un dels jocs d'aquest de creació pròpia, no? Amb trossos de cautxú, és el wadding, ho diem bé això? Un joc molt semblant al criquet?
Sí, ells, hi ha molts també que juguen al wadding, que al final s'assembla al criquet pel fet de que has de tirar un pal, no? Amb una es posa en una banda, l'altra, es posen uns pals darrere, igual que al criquet, i es tiren una espècie de pilota, que en el cas d'ells era un disc, i el que consisteix és en fer caure els pals.
També hi ha el saru, que és, bueno, la construcció d'estel, suposo, amb els materials que troben. El bloma, no? És la cosa aquesta tan senzilla com fer bombolles de sabó. De fet, una de les imatges que també acompanya la galeria que ens has portat és la d'una nena fent bombolles de sabó. Què és aquesta nena?
De fet, aquestes bombolles de sabó ella les feia a la imatge es veu també, no? És una caixa d'aspirines amb la que els donen a la gent que anava, de fet, a l'Hospital de Metges Sense Fronteres, que era l'únic que hi havia en aquell moment en el camp de Malakal, posa la caixa d'aspirines i fica aigua i fica una mica de sabó, i amb el que utilitzes per posar una injecció, amb la, com es diu això, amb això de plàstic, no?, que s'utilitza on hi ha el que injectes, ella feia pues, les bombolles de sabó. Ella era una nena que, pues, igual que la majoria de la gent que estava en aquest camp, pues, s'havia esclatat el conflicte i havien hagut de fugir d'un moment a l'altre, no?, de les seves cases, s'havien refugiat al recinte aquest de Nacions Unides i de fet estava amb la seva mare, amb els seus germans, però no tenien ni idea ni d'on estaven els dos germans més grans ni d'on estava el pare.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A mi una de les imatges que més m'ha agradat són aquestes joguines de fang, aquests camions fets amb una delicadesa absoluta, no? Fets d'això, de fang, també n'hi ha de llautó. I vaja, com ho aconsegueixen fer que s'aguantin? També he vist que hi ha com una cordeta amb el... D'aquesta manera doncs els poden estirar, no?
Sí, bueno, hi ha moltes fórmules, no?, de fer fan els camions amb llautons, que de fet el llautó és del mateix material que porta Nacions Unides, no?, amb el menjar que els hi distribueixen. Els nens estan esperant a que es buidin aquestes llaunes per poder fer els camions i de fet en molts d'ells es veu, no?, la bandera americana, no?, que això també, bueno, podríem fer moltes metàfores a partir d'aquests camions.
I tant, quines grans paradoxes. És molt interessant el que ens expliques i el que has portat, perquè abans entrevistàvem a Tortell Poltrona, que deia, de vegades els nens pobres són més feliços que els rics. Deia Tortell, aquí perquè un nen estigui content necessita uns quants euros i en canvi amb una caixa de sabates hi ha nens que són immensament feliços. Això és el que tu deies captar durant tots aquests viatges a Sudan del Sud, és així?
Bueno, els nens jo crec que són nens a tot arreu, no? El tema és quins recursos tenen els nens per poder jugar, que és el que molts d'ells volen. I jo crec que a Sudan del Sud els nens estan en moltes situacions estan tota l'estona jugant al carrer, no? Aquí potser tenim altres problemes, no? Que els nens estan tancats en pisos, no poden sortir, no poden jugar lliurement al carrer. Ells són superlliures de sortir, jugar i crear. Jo he vist nens supercreatius als camps, però després tenen altres problemes, no? No tenen accés a l'educació, no només a Sudan del Sud, ho estem veient als camps també d'Europa, no? A Mòria hi ha molts nens que passen gana, llavors, bueno, en el fons són nens i quan poden juguen, si es troben bé, el que fan és jugar i córrer, però, clar, s'enfronten a molts altres problemes que nosaltres ni ens imaginem, no?
Doncs gràcies, com sempre, Anna Surinyac. Les fotografies de l'Anna, ja ho sabeu, a les nostres xarxes socials. Ens retrobem ben aviat i molt bon any, Anna.
Igualment, una abraçada.
Acabem a la producció de Los Joanola, a la part tècnica Dani Rodríguez i Martí Cuní. Que tingueu un bon any. Fins aviat.